Especial Un any de pandèmia.
La pandèmia ha derivat en una profunda crisi econòmica que ha provocat una allau d'expedients de regulació temporals d'ocupació i un creixement alarmant de les dades d'atur. A Sabadell, el febrer s'ha tancat amb un total de 15.546 persones aturades, el volum més gran des del març del 2016. Tot plegat fruit d'unes restriccions que han obligat a tancar comerços, bars i restaurants i fins i tot la indústria durant la part més dura de la pandèmia. Analitzem aquesta situació econòmica derivada de la pandèmia en aquesta tertúlia que compartim amb l'Alícia Bosch, que és presidenta del CIES. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Alícia.
Bon dia, Mireia, i ben retrobats.
Ens acompanya també Enrique Rodríguez, secretari comarcal de Comissions Obreres al Vallès Occidental i a la Catalunya Central. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
I l'Arnau Bonada, president de la xarxa Onion. Molt bon dia, Arnau.
Bon dia, Mireia.
Què considereu que ha estat el pitjor d'aquesta crisi econòmica que ha provocat el coronavirus? Enrique?
Bueno, per mi el pitjor han sigut les pèrdues de la vida de les persones. Això més que el tema econòmic, que és important, que no diré que no, però per mi ha sigut la pèrdua de salut i la gent que s'ha quedat per el camí, no? per desgràcia, aquesta és la veritable. I l'altra, lògicament, aquesta crisi sanitària i aquesta pandèmia ens han portat també a una situació amb l'economia i amb l'ocupació preocupant, i no ha anat a més perquè, per sort, el diàleg social i la concertació, i en aquest cas tant patronals com agents socials i sindicats han tingut, i el govern, han tingut la suficient capacitat de no fer el mateix que han fet durant aquest temps al Congrés dels Diputats i si posar el fil a l'agulla i mirar d'aportar el que sigui necessari dintre de les nostres possibilitats per poder pal·liar aquesta situació.
Alícia.
Sí, absolutament d'acord. El primer, sobretot, és el record per tota la gent que malauradament ja no estan nosaltres, que això és el primer, no? I en segon terme, doncs, ha sigut una crisi la que tenim, sanitària, amb uns efectes econòmics capdals. Ha sigut una crisi, un model de crisi que no ens havia passat mai i en el qual n'hem après tots. I com bé deia Enrique, aquí els que han donat més lliçons de vegades de concertació i voler fer avançar les coses hem sigut precisament les taules de concertació social. Aquí és que ens hi va tots el tema d'avançar i fer les propostes, no? Vull dir que absolutament d'acord amb això. Un any passa molt ràpid, però s'ha fet molt llarg i s'està fent llarg, no? En aquest sentit. Vull dir que això sí que és una absoluta veritat.
I quan tires enrere i passes revista, com hem fet avui amb l'exercici que hem fet avui, ens n'adonem de tot el que ens ha passat en 12 mesos.
Molt.
És realment sí. Al·lucinant. Arnau, què penses que ha estat el pitjor, tu, del que ens ha deixat aquesta crisi en l'àmbit econòmic?
Sí, coincideixo amb els companys i les companyes, doncs, que el més tràgic, lògicament, és la pèrdua de vides humanes. La vida és el més important que hi ha i, dissortadament, hi ha moltes desgràcies que han vingut derivades de tot el que hem viscut. No? Ara escoltava tota la gent que estava participant, també abans d'intervenir nosaltres, no? Amb tots els efectes crònics que estan quedant i tot, i és realment dramàtic, posa els pèls de punta. Això en una lectura més econòmica, una mica més en profunditat econòmica, crec que com a societat hem donat un missatge molt negatiu als emprenedors i als emprenedores. Hem donat un missatge que podem tancar negocis, val, per garantir un bé comú, però que no els hi donem ajudes suficients per compensar aquesta. Llavors, això és un missatge molt negatiu. És un missatge molt negatiu perquè després d'això, qui voleu que emprengui, qui voleu que iniciï una nova activitat, si saps que quan les coses van mal dades, doncs no t'ajuden, no? Jo m'estic trobant, per exemple, gent que em diu, i per què pago jo els impostos, no? I per què aquestes coses? Hi ha una mica de descrèdit o de manca de confiança en aquest estat de benestar protector garantista que ens havien vengut, no? Hi ha una enquesta recent, per exemple, que m'han explicat que el 70% d'estudiants universitaris volen fer una oposició pública. Clar, és molt necessari, les oposicions públiques i el sector públic ha de ser potent i no tinc res en contra, però al final no s'aguanta tot des del sector públic. Llavors, si el privat en aquests moments doncs, tan complicats que l'hem obligat per garantir un bé comú de tots, com és la salut, a tancar, no l'hem compensat i l'hem deixat una mica de banda i crec que aquest és un missatge molt negatiu a les futures generacions.
Sí, sí, amb això et dono tota la raó, Arnau, perquè, a més, l'altre element, Mireia, per afegir un element, és la incertesa, no?, que tenim sobre la taula en molts àmbits. I aquesta incertesa ja no és l'àmbit econòmic, és en el social, crea molta angoixa i desmotiva moltíssim. I és un moment en què, tot i que portem un any a coll, la seguretat o veure una mica el futur endavant amb el recolzament necessari és cabdal, és cabdal amb això.
Enrique, ja estàs d'acord?
Sí, és lògicament precisament lo que no tenim són suficients ajudes per muntar aquesta situació econòmica, això és cert, val? Una altra cosa és com podem ordenar tot això per poder, el que parlaven abans, no? Protegir la persona, protegir les necessitats bàsiques i activar l'economia, i això ho hem de fer compatible, i això s'ha de fer amb polítiques, no? Mirant la situació que tenen algunes empreses, autònoms i demés, i aquest camí que sembla ser van començar a caminar també fruit de la pressió de tant d'organitzacions patronals com a sindicats a Catalunya perquè comencessin a tindre algunes ajudes directes totalment insuficient encara, i que avui sembla ser també que en el Consell de Ministres extraordinari es caminarà amb aquesta línia. A part de que és insuficient, ho hem de reconèixer així, és la bona línia, però també que hem començat una miqueta tard. Hem de fer compatible tot això. Hem de fer compatible la salut, les necessitats bàsiques de les persones, perquè tenim una situació on persones que feia un any no s'imaginaven que estarien a les, permetre-me que ho digui així, en les cues de la fam i que estan ara mateix perquè no tenen recursos suficients, i també, lògicament, hem de fer compatible la recuperació de l'economia i amb seny, perquè no podem caure una altra vegada amb la situació de que ara que sembla ser, i dic que sembla perquè n'hi ha hagut un parón, no?, de la baixada, sobretot de la incidència i demés, de que anem millor, no cometem els mateixos errors del passat i mirem de, com deien aquest dematí, d'intentar, i no ho dic tant per Catalunya, ho dic també per altres territoris de l'estat espanyol, no?, per intentar això fer-lo una mica més pausat i amb més tranquil·litat per veure si no caiem en una quarta onada que seria encara més, més lesius per la nostra economia i per les persones.
Qui n'ha pagat la pitjor part? D'aquesta...
La gent que ja no està. La gent que...
Sí, d'acord, Enrique, d'acord. D'acord, absolutament d'acord. Però anem a l'àmbit econòmic, estrictament. És a dir, perquè han pagat la pitjor part els treballadors, els empresaris, els autònoms emprenedors que han hagut de baixar la persiana, tots, el sistema econòmic global...
Sí, sí, si anem a l'àmbit econòmic, diguéssim, d'activitat econòmica, evidentment, aquí qui s'ha portat la pitjor part són empreses, empresaris, i aquí englobaria el que és autònoms, per exemple, emprenedors, i evidentment els treballadors. Vull dir, és que uns sense els altres i els altres sense els uns, d'alguna manera, no? Però, i celebrarem que tant de bo avui el Consell de Ministres validi aquestes ajudes directes, que arriben un any tard. Tot s'ha de dir. Arriben un any tard, d'acord? Però, bueno, evidentment, aquesta és la pitjor part. L'àmbit sanitari, jo penso que és un altre debat. Vull dir, aquesta situació ens ha posat sobre la taula la situació dramàtica del reforç necessari que cal en aquest àmbit, no? Però, bueno, si ens centrem en l'àmbit econòmic, jo penso que les dues bandes s'han portat la pitjor part. Evidentment, a part de les empreses, sobretot en aquells sectors que per real decret han estat obligats a tancar la seva activitat, home, aquests sí que s'han vist absolutament desemparats en aquest àmbit, no? I entenc perfectament que diguin, jo per què haig de pagar els meus impostos? O sigui, de què m'ha servit? D'alguna manera no. I aquesta és la desafectació més gran que hi ha entre el col·lectiu d'activitat econòmica respecte a lo que és l'acció de govern, no? I aquesta és la gran desfeta, no? D'alguna manera. I, bueno, i anirem veient endavant.
Arnau.
Sí, jo crec que, bueno, hi ha una mica ha sigut molt desigual aquesta crisi, ha sigut molt desigual. I allò que es parlava de si seria en B baixa, finalment sembla que s'imposa el tema de la K, no? Que són que uns han anat cap a dalt i els altres han anat cap a baix. Els que han anat cap a baix, lògicament, són tots aquells sectors que estan relacionats amb una interacció social, doncs perquè, clar, o hi ha hagut prohibició d'activitat, o hi ha hagut restricció d'activitat, o simplement doncs, la gent no ha volgut anar a aquest tipus d'activitats perquè no eren segures o no tenien la sensació de segures. Llavors, tots aquests, ja pots dir, em fa molta gràcia que dius que us heu de reinventar. Aviam, un senyor que té un hotel a Barcelona, vull dir, què es vol reinventar si no venen turistes? Vull dir, reinventar està molt bé com a concepte per donar moral a la gent, però hi ha determinats sectors que, per molt que facin, fins que no torni a poder haver-hi interacció social, no se'n sortirà. Llavors, aquest és els importants que no hem de deixar caure i tenir ajudes. Després hi ha un altre costat, que són els que potser doncs, estan relacionats amb la tecnologia, en temes de consultoria, en qüestions doncs, que han pogut continuar l'operativa, i aquí sí que jo voldria fer una mica lectura positiva i optimista, no? Perquè si no hi ha prou dramàtic és tot, doncs almenys treure dintre del marc de la tragèdia alguna lectura positiva, i és que hi ha tot un sector d'empreses que en un any potser han avançat el que haguessin avançat en 10, no? És a dir, tot el que estan fent de treball a distància, de poder fer doncs, videotrucades, conferències, treballs compartits, estan una casa seu, l'altra estan en un altre poble, és a dir, tot això, és a dir, al final és un aprenentatge express i forçat per la situació que d'alguna forma els ha fet més competitius, per dir-ho així. Aleshores, dintre de la magnitud de la tragèdia que s'ha posat en valor, també la capacitat de resiliència que han tingut totes aquestes empreses de sortir-se'n i de poder seguir operant, perquè si us hi fixeu tot el que són, no sé, hi ha molts sectors que han seguit treballant i des de casa, i tot això si no us ho expliquen fa un any i mig, haguéssim dit seria inviable sense poder anar al despatx fer totes aquestes coses que s'han acabat fent, no? I bueno, això crec que ens hem de felicitar una mica entre tots per com a societat haver-ho assolit.
Enrique.
Bueno, jo crec que no és una qüestió de qui més o qui menys, i estic d'acord amb el que plantejaven tant l'Alicia com l'Arnau, no? Aquí ho estem patint tots de diferent manera, i sí que és cert que n'hi ha una part, si voleu, més feble, per les necessitats bàsiques que s'han de cobrir d'una persona. Quan una persona depèn d'un salari i l'empresa no pot mantindre aquesta ocupació en aquesta situació concreta, doncs n'hi ha una part més feble que una altra. Per això serien les conseqüències d'aquesta situació. Però també m'agradaria situar de que jo sé que potser no ho dic, no, per als meus companys de tertúlia, però que a governs i tal no li agradarà això, però les retallades d'abans d'arribar aquí, afeblir l'estat de benestar i afeblir certes coses que sé que eren serveis que tenien de ser per les persones, i més també tenen a veure. O sigui, la nostra sanitat i no l'han reforçada, després del que hem patit o el que ha patit la sanitat a Catalunya i a l'estat espanyol, algú ha de veure també en que les nostres condicions a l'hora d'afrontar una situació com aquesta hem patit més. El nostre estat de benestar, les nostres mitjans de protecció tant d'empreses, economia com de persones, tampoc eren les millors, i en legislatures passades hem anat o s'ha anat a debilitar aquesta situació. Clar, tot això també té una conseqüència ara també, i per què no dir, no? No fer certes coses des del punt de vista industrial o de serveis, perquè no teníem major valor afegit. Poso un exemple tonto, Les mascaretes no les fem nosaltres perquè, bueno, no guanyem suficients calés, i ara les faran un altre. Bueno, van trobar que en una època de pandèmia en hospitals aquí de la comarca no tenien EPIs, no tenien inclús l'atenció domiciliària, no tenien mascaretes i tal. I això ha de servir també ens ha de servir a tothom també per veure per on tenim de tirar en el futur, que, insisteixo, ja anem malament perquè hem passat 3 onades i certes coses no s'han reforçat ni estem canviant. Ho dic perquè també hem de pensar, i ara que pot haver-hi recursos a nivell bueno, que va haver, que n'hi hauran recursos també a nivell europeu, de com podem canviar això, el model productiu, com podem anar amb una societat que sigui més estable, amb una economia i amb una empresa més potent. Ho dic també perquè ara mateix, per desgràcia, n'hi ha empreses que estan prenent decisions i que prenen decisions multinacionals amb una visió molt localista, de dir, m'emporto això cap al meu país, vull dir, expedients, i situacions de reestructuracions d'empreses que tenim ara mateix. I per què ho situo? Perquè no estan situats en l'ingredient econòmic, on guanyo més, sinó com puc protegir-me millor amb aquesta situació. Jo crec que n'hi ha una part que és cert que aquí estem fotuts tots, l'Alici també ho deia, i que parlarem de l'autònom, no? I de la microempresa i la petita empresa, que és el 85% de l'economia o de la teixit empresarial a Catalunya, no? Lògicament, la persona que està rebent aquesta situació molt, molt negativa també. I deixem gent que també, fruit de... Bueno, alguna cosa s'ha aconseguit fruit de la concertació, del diàleg social i de la concertació, que és aquella gent que quan va esclatar tot això estaven treballant en l'economia submergida, que no tenien un contracte, que no tenien dret a una protecció i de més, que també n'hi ha d'això.
Clar, és que el debat té moltes arestes, no? Perquè al final hi ha una visió com també de com estàvem com a societat, que és una mica el que deia ara l'Enrique, que també ha marcat en quina situació estem, no? També en el cas de les xifres d'atur. Ho dèiem al principi, eh? Realment 15.546 persones a Sabadell sense feina. Un atur similar al mes de març del 2016. Amb tots els ERTOs en marxa. Per tant, que és un atur una mica... Agafem-lo amb pinces, que les dades reals no acaben sent ben bé aquestes, Arnau?
Exacte. Sí, clar, està maquillat, entre cometes, o està aguantat artificialment, no? Perquè hi ha encara a Sabadell, tinguem en compte que no som una ciutat turística, per dir-ho així, que nosaltres encara ens n'hem sortit bé en relació a altres ciutats que poden tenir una dependència econòmica més alta del sector turisme, els visitants de fora. Nosaltres, al ser una economia doncs, més potser autosuficient i no depèn tant del visitant de fora, doncs el restaurant d'aquí o el comerç d'aquí, amb la mesura de les possibilitats que li han permès obrir, doncs ha anat tirant, no? Però a altres llocs encara és més dramàtic. I sí, són xifres que ja de per si doncs, són abismals, no? Són criden molt l'atenció, si a sobre tot el tema dels ERTOs, no? Doncs no es comptabilitzés com a realment persones que no estan treballant, doncs seria, bueno, records, però és que és una situació totalment extraordinària i sense precedents, no? En el món recent, vull dir, llavors és normal, però bueno, per sort sembla ser que ja estem una mica al final del camí, que estem veient la llum al final del túnel, i crec que hem de ser optimistes, perquè bueno, les vacunes semblen que estan sent efectives, van més lentes, lògicament, del que desitjaríem, però bueno, sembla que mica en mica es pot tornar a obrir, també ve el bon temps, que ja recordem que quan va venir el bon temps, doncs a l'estiu doncs, també el virus va baixar la seva incidència, amb la qual cosa aquest any, lògicament, encara serà difícil, però escolta, si el que deia pogués tornar a venir una mica el visitant de fora, que una part de la nostra economia important depèn d'això, es poguessin tornar a fer fires, el mobile, per exemple, seríem un cop de moral molt important que es pogués fer, tot i que hi ha algunes empreses que ni que no vindran, però que encara que es pogués fer, seria un cop d'efecte important, no? Tot serien coses que sumarien.
Sí, sí. La llum es veu ja, final del túnel, tot i que sembla... Hi ha condicionants, com deia l'Arnau, i és veritat que hem de també ser optimistes i posar sobre la taula tots els aspectes positius que ens ha suposat aquest any. Quantes empreses han fet un procés d'avanç en digitalització cabdal? S'han reinventat moltes. Està retornant el que és producció local en alguns àmbits, no? Vull dir que sí que tenim un any per endavant complicat, però amb alguns avantatges ja sobre la taula. I sí, com deies tu, Mireia, estem, i dèiem abans, no? O sigui, és un entorn una mica dopat perquè tenim l'acció de protecció dels ERTOs, que veurem a final de maig quan es desactivin en quin escenari ens trobem després. Val?
Perquè es desactivaran a finals de maig, tu creus, Alicia?
No ho sé. A veure, hi ha la taula de concertació social oberta i el diàleg social obert a Madrid. Anirem veient. El calendari immediat és aquest. Ja anirem veient. Val? També és veritat que l'acció de les vacunes, que és el pal de paller és aquest, és ampliar la protecció de la població perquè l'activitat econòmica reinici. Això sí que és molt important. I donar ànim, sobretot als emprenedors. Com deia abans l'Arnau, hem de ser motivadors de que hi ha vida més enllà de la pandèmia, que tindrem elements engrescadors que ens ho facilitin, no? I per això a vegades des dels col·lectius empresarials s'està demanant, sisplau, que la vacunació entri a dintre les empreses per assegurar aquest espai de treball protegit, no? O sigui, la vacunació es podria facilitar des de molts àmbits, començant per les mútues de treball o totes aquestes empreses que tenen servei interns de medi, vull dir, tot això s'ha de posar sobre la taula per accelerar aquest procés. Evidentment, quan tinguem més vacunes, això està claríssim.
Enrique.
Sí, no, jo m'agradaria situar diverses coses del tema d'atur. El primer, coincideixo, o sigui, quan passi el temps ja veurem quina és la repercussió real de tot això. Jo no vull entrar en que està maquillat, no? Ja sé que no ho he dit així literalment, però sí que és cert que n'hi ha un número important de treballadors i treballadores que estan en una situació d'ERTE i que veurem això com pot acabar, perquè la situació, o sigui, estar en ERTE no és precisament per gràcia, sinó perquè l'empresa té una situació complexa per donar feina a aquesta gent. Llavors, aquesta situació ja veurem. No sé si serà al maig, com bé deia l'Alicia, o més endavant hem de forçar en el diàleg social i en la concertació per protegir el màxim possible, per poder no només cobrir aquesta necessitat que diem de les persones, sinó també per donar temps a les empreses perquè puguin remuntar el vol, no? I situar-se bé. Però n'hi ha coses que a mi m'agradaria situar de l'atur. Per un cantó, comença a créixer i més l'atur femení, o sigui, l'atur de la dona. Primera senyal de que això, de sortir de la crisi tots igual, ja no comença a ser així. Dos, l'augment de l'atur, i això sí que és molt preocupant. Amb els joves ha sigut del 43% en les últimes dades que hem tingut. Hem de tindre mira de què fem amb el jovent, perquè no pot ser que la gent jove continuïn amb aquesta situació d'inestabilitat laboral i incapaç de poder fer un projecte de vida perquè per falta de feina, d'estabilitat i per estar en un mercat que en el millor dels casos per ell és precari i quan ve una situació com aquesta estan fora del mercat laboral. Llavors, també hem de mirar d'endreçar les coses per tindre en compte també aquestes parts de la nostra societat que són molt, que diem que són molt importants per a l'hora de la veritat d'aplicar polítiques i de discutir en la nostra societat, els deixem de banda o no fent les polítiques necessàries de discriminació positiva perquè aquestes persones puguin accedir al mercat laboral. I poso un exemple ràpid i acabo. N'hi ha, deien, 9 persones, que són les persones que es dediquen a fer la traçabilitat i veure i investigar com evoluciona, en aquest cas, el coronavirus, no? Les mutacions i demés. Dona la casualitat que són 2. I la casualitat que cap d'elles tenen una situació d'estabilitat laboral. I són persones que estan investigant una cosa tan important com la mutació del coronavirus. Això fa 4 dies ho estaven dient en una altra cadena de ràdio d'àmbit estatal. Perquè aquest és, per desgràcia, el model que tenim en aquest país.
Ens queda molt poc temps, 2 minuts i poc més, però sí que m'agradaria què s'ha de fer, és a dir, què han de fer les administracions, allò breument, per ajudar a sortir d'aquesta crisi, no? Diferents sectors, l'emprenedoria, els empresaris i els treballadors, que us tinc aquí representats avui en aquesta tertúlia. Alicia, allò breument, telegràficament, què han de fer les administracions?
Difícil, amb una frase, molt difícil, però bueno, senzillament, deixar-nos treballar, ser facilitadors de la feina, és a dir, i donar un suport real a l'activitat econòmica. Facilitar la protecció tant com sigui possible, però donar un suport real a l'activitat econòmica, que és una mica l'inici de la reactivació global. ¿Vale? I moltes altres coses podíem fer, però bueno...
Ens quedem amb aquesta. Ens quedem amb aquesta. Arnau.
Jo em sumo al que diu l'Alícia i també afegeixo no deixar caure empreses viables. És a dir, empreses que són viables i que per lo que sigui, perquè no han pogut obrir, perquè se'ls ha prohibit, tot això, evitar que tanquin, com sigui, amb les ajudes que faci falta, perquè si no, després, quan vingui la recuperació, no hi seran totes aquestes empreses. Exacte. No podrem créixer, no podrem generar llocs de treball i no hi haurà recuperació si no hi ha empreses que sumin. Llavors, sobretot el més important és no deixar caure aquestes empreses viables.
Enrique.
Pues mira, sense entrar i sense aprofundir, governar i fer les polítiques necessàries per poder retornar o recuperar l'economia, canviar aquest model i sobretot, per lo que toca aquí a Catalunya, deixar ja d'estratègies electoralistes, conformar un govern que estigui per aquesta recuperació i no per continuar barallant-se, sigui en el Parlament o sigui en el Congrés dels Diputats. La ciutadania necessita solucions, recolzament i recuperar tot això. Un canvi de model i de més, no? Coses que segurament donaríem per una altra tertúlia. Per això, l'important és governar.
De fet, és que si ens haguéssim passat mitja hora més parlant, hauríem tingut teca per mitja hora més, de l'anàlisi de la situació econòmica actual i dels reptes de futur que té l'economia, perquè, per exemple, ens hem deixat, si cal o no, una reforma de com funciona l'economia a casa nostra, no? És a dir, si cal repensar una mica el sistema econòmic. Imagineu-vos el que ens hem deixat, però ja si ho obria ja no teníem temps, Moltes gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat, a l'Alícia Bosch, presidenta del CIESC, a l'Enrique Rodríguez, secretari comarcal de Comissions Obreres del Vallès Occidental i a la Catalunya Central, i a l'Arnau Bonada, president de la xarxa Onion. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia.
Gràcies.
Gràcies.
Igualment,
bon dia a tothom.
Salut per tots, efectivament.